9:28, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Toni Ramon, en Domènec Miquel i en Jordi Casas. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Preparats per tractar diversos temes d'actualitat. Jo voldria parlar amb vostès, si els sembla. Ja en vam parlar, de fet, dimarts passat una mica fent broma, però això la cosa ha agafat una mica més d'embranzida, sobre aquesta presumpta trama d'espionatge a Catalunya. La Policia Nacional Espanyola va detenir ahir 4 persones, el director de l'agència de detectius Método 3 i 3 extreballadors, entre ells la germana de l'assessora jurídica del PSC. Tots ells van ser traslladats a les dependències de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, acusats d'un delicte de descobriment i revelació de secrets. La policia creu que ells són els que haurien gravat les converses entre la líder del PP, Alicia Sánchez Camacho, i l'exparella de Jordi Pujol i Ferrusola. Segons fonts judicials, les gravacions les hauria ordenat Marco, malgrat que algunes informacions sostenen que va ser el PSC qui va encarregar el seguiment a l'agència de detectius, tot i que el partit ho nega. Bé, aquest és una mica el punt en què ens trobem ara. Tenim aquesta situació en què hi ha hagut aquestes detencions. Mentrestant, Esquerra Republicana i Convergència i Unió han instat l'Estat a aclarir si el CNI fa servir la seva estructura a Catalunya per actuar contra el procés sobiranista. El fiscal en cap de Catalunya descarta que l'espionatge s'utilitzi per atacar el procés sobiranista. Bé, hi tenim diversos temes. Potser el que és així encara més gris és el fet que un d'aquests 4 detinguts ha insinuat que Alicia Sánchez Camacho estava al corrent que el dinar que anava a mantenir amb l'exparella de Jordi Pujol s'estava enregistrant. Cada diari avui treu el seu tema, el seu detall, la seva perspectiva, i dit això, jo callo i deixo els micròfons sobre la taula i oberts perquè puguin parlar quan vulgui. Bueno. Qui vulgui començar, que comença.
El Jordi, va. Té incontinència verbal.
No. Jo sempre he pensat, jo a vegades m'he pensat, hòstia, això les agències de detectius de què deuen viure, no? Perquè
ja ho sabem,
d'infidelitats, d'infidelitats.
No, agències de detectius, no hi ha tantes dones, marits que enganyin les seves dones i tal i qual, que era el
típic. Home, tu posaries la mà al foc per aquestes coses?
Per qui?
D'infidelitats?
No, el que tampoc pagaria la policia, ai, a l'agència de detectius.
Home, a més, les infidelitats més importants no s'expliquen, per tant necessites l'agència.
Sí, si no ja són infidelitats. No, a veure, aquí, a veure, han detingut aquests 4 persones, no? És una cosa com bastant contundent. Bueno, si les han detingut, se suposa perquè han fet una acció il·legal, no? Vull dir, perquè això, hi ha una norma molt estricta respecte a què pots gravar, què no pots gravar, i tal, igual. Però, clar, no crec que ho hagin fet per iniciativa pròpia, no? Perquè, no sé, és del gent. A no ser que siguis tant d'allò que et dediquis a gravar coses i dir, bueno, a veure si algú li interessa, si m'ho compren, no? Per fer xantatge, a veure si algú està interessat. O el més previsible és que hagi sigut per encàrrec d'algú, dic jo, no ho sé. Aleshores aquests suposo que ara hauran d'esbrinar si ho han fet per iniciativa pròpia, per treure calés, per xantejar o el que sigui, o si ho, a veure qui ho ha encarregat. I llavors aquí està la mare dels ous, a veure qui encarrega que espiïn polítics o jutges o el que sigui en aquest país, no? Que és bastant surrealista, perquè com va sortir la llista dels noms. I després, bueno, el que aporta això que ens dic és un vodevil, l'altre dia quan va sortir, que sembla ser que mateixos dirigents de Convergència Democràtica havien fet espiar el Puig i tal.
Ho hem explicat. Un sí. D'ells seria el sí. Que en aquells moments era el regidor sí. De Seguretat Ciutadana, Xavier Martorell, i en sí. L'actualitat president de Convergència Democràtica.
Sí. Però és bastant surrealista, perquè el Puig en aquells moments era quasi el que manava més a Convergència. No? O sigui, que ell no sapigués que l'estaven espiant uns que no manaven tant com ell dintre de Convergència. Clar, que aquest senyor que acabes de dir també té un currículum una mica complicat, perquè quan era el director de Seguretat del Barça va sortir tot el sidral aquell dels vicepresidents, no? Que coneixien el president d'aleshores té una certa semblança, no? Diu, hòstia, és que tot plegat és un vodevil, no? Tot plegat és un vodevil, o sigui, allò, estaria bé que s'aclarís com dèiem, no? L'urgència, l'agilitat de la justícia s'aclarís abans possible, no? Perquè, o sigui, queda en qüestió tot l'entramat polític de Catalunya, sembla que tots ens espiem uns als altres, no?
Més opinions?
No, començant per aquí, o sigui, la celeritat en resoldre aquest cas és importantíssima. No podem estar anys parlant d'això, no podem estar anys dubtant de la classe política i a més, és que hem d'esbrinar per qui treballaven aquests 4 detinguts. Que no quedin aquests 4 detinguts com el cap de turc, aquí doncs hi hagi una condemna ràpida sobre aquestes 4 persones i que no acabem d'aclarir el per qui o per què fent aquest espionatge. I a més ara, doncs, quan han anat sortint a diferents mitjans de comunicació els presumptes autors d'aquests encàrrecs, no? Avui ja ha sigut la darrera dient, no?, que em sembla que algun dels acusats deia, ja no deia que estigués al corrent l'Alicia Sánchez Camacho, sinó que era qui portava el micròfon. Per tant, aquí comencem a espavilar-nos a investigar-ho, perquè a més, una, que no ens ho podem permetre perquè no podem estar parlant 2 anys d'aquest tema, i després perquè hem deixat de parlar de molts altres temes. O sigui, avui els grans titulars són espionatge en Catalunya. Bueno, avui i des de fa dies, ja, gairebé fa una setmana, que hem enterrat altres temes. La corrupció s'ha anat tapant amb altres casos de corrupció més grossos, i ara, mira, hem trobat la bicoca periodística a les Espanyes amb el cas d'aquest de l'espionatge a Catalunya. Per tant, no ens ho podem permetre i el que hem de fer és córrer i resoldre-ho.
Domènec.
Sí, jo el que trobo més curiós, diguéssim, de tot plegat d'això, és de que l'Alicia Sánchez Camacho, en lloc de portar el cas en els Mossos, que representa que és la policia catalana, fa la denúncia a la Policia Nacional, amb la qual la investigació aquesta surt immediatament de Catalunya i es porta des de Madrid. És una curiositat, diguéssim, en fi, no?
Curiositat només,
sí,
eh?
Curiositat, diguéssim, allò que hi afegeix una mica més de morbo, doncs, a tot aquest assumpte, no?
Perquè els Mossos, recordem-ho, i el conseller Espadaler han quedat al marge de qualsevol mena d'investigació i comissió sobre el tema.
Sí, sí.
Però sí, entre Mossos i policia no hi ha una divisió de competències, no hi ha unes coses que fan uns i els altres, perquè això seria absurd, no? Jo no sé si això ho poden portar uns o han de portar els altres, però, hòstia, és que si no... No? Vull dir, seria bastant estúpid aquí que hi hagi temes que puguin anar amb uns o els altres. I bueno, llavors, que, allò que fan uns i que fan els altres, no? Vull dir, salviem-nos alguns dels altres, no? No sé, no tinc ni idea, si això pot anar amb uns.
Sí, és el que hem discutit tantes vegades.
Si això pot anar amb uns, els altres que facin una altra cosa, no? Vull dir, que el que no té sentit és... Mira, el tio, no sé, m'ha fotut una patada al cul i puc anar amb una posició o l'altra. No sé, però...
Sort que no hi ha la Guàrdia Civil, que hi van ser
sí,
tres.
Els haguessin detingut abans, home.
Alguns agents de Método 3 són expolicies nacionals espanyols, sí. Ho dic. Bueno, perquè... sí. I també hi ha hagut un sindicat de la Policia Nacional que diu que sospiten que pot haver una connexió molt directa entre el CNI i Método 3 i que a vegades el CNI es fa... bueno, servir això, aquestes agències no, per, abans, per encarregar feines.
Home, que és una certa...
Això és la privatització, simplement és que hem entrat... Sí. Que recorda, diguéssim, l'etapa d'anar i, per tant, diguéssim...
Que hi hagi una certa relació entre expolicies i agències, aquesta és normal, igual que hi ha una relació entre guàrdies civils o policies i agències de seguretat, no? Vull dir que, bueno, és una feina més o menys paral·lela, que suposo que en un lloc estàs més ben pagat que l'altre, no? I tal... I, bueno, i m'imagino que deu ser normal també que les agències d'intel·ligència, o no d'intel·ligència, quan això, CNIs i companyies creïn coses a les agències aquestes, o els demanin informació, o què en sabeu d'allò? Bé, no ho sé, no ho sé. En tot cas, això que deies de la Sánchez Camacho, a veure, ara sentia a TV3 els matins, uns tertulians com nosaltres a la tele...
Que nosaltres també, som millors.
Avui hi havia uns senyors de categoria. No, creien això, que es rumorejava que si ell havia sigut pròpiament qui havia ordenat, o fins i tot qui havia gravat, però deien, home, pel que ha transcendit d'aquesta gravació, precisament aquesta senyora no queda gaire bé, en termes personals, no hi ha polititzar el dir, home, no sé, autogravar o fer gravar una conversa on els continguts quedes una mica malament, amb aquelles coses que les dones li poden saber greu, no ho sé. Bé, de totes maneres, forma part del vodevil, no?, a aquestes altures. El que passa és que això, com el tema de la corrupció i tal, clar, arriba un moment que ja no saps on acaba la realitat i comença la ficció, no? Ja no saps, que clar, secret de sumari, cada dia surt una cosa nova, uns ho afirmen, els altres ho neguen, l'altre no hi era, l'altre passava per allà, dius, o sigui, al final ja... No?
Però això és el que estem veient en tots aquests casos, tots, ja no aquest de l'espionatge, sinó en tots els de corrupció anteriors. Tots. O sigui, declaracions de,
sí.
Vinga, ataquem a l'altre, no, nosaltres estem absolutament nets, és igual, aquí no passa res, jo demando, al final no posen la demanda, però és igual, ja ha quedat dit.
I contradiccions flagrants un dia per l'altre, com el que va a Bárcenas. Te va a Barcelona, no, escolti, aquest senyor ja no té relació laboral amb nosaltres, ja va ser una indemnització i tal qual. Després surt que li pagàvem la seguretat social, que era una manera encoberta de seguir cobrant el sou. Bueno, però escolta tu.
Sí, sí. I total, el cas es resoldrà d'aquí 10 o 12 anys, per tant, vés a saber on està l'hospital d'aquí 12 anys, per tant, tot el que digui queda absolutament gratuït, no? I no passa res per dir qualsevol cosa. Jo crec que el drama el tenim aquí, de no resoldre ràpid tots aquests casos. I amb el tema de l'espionatge, recordareu quan va haver-hi el famós cas Carot, doncs que ja es va parlar en aquell moment de les escoltes telefòniques a líders polítics catalans. De fet, aquell viatge a Perpinyà on tots sí. els partits polítics catalans, a excepció d'Esquerra Republicana, alguna part d'Esquerra també s'hi va apuntar, a matxacar literalment en Carod Rovira, ara no? Hi ha com aquest sentiment d'ofensa general de que ui, ens estem espiant o ens estan espiant, no? I en aquell moment ja se n'estava parlant de les escoltes telefòniques, l'únic que bueno, ho vam aprofitar per matxacar doncs, un líder polític i un partit concretament, i aquí va quedar la cosa, no? Ha sigut ara que comencem a destapar presumptes encarregadors de serveis, que llavors hi ha aquest escàndol generalitzat, no?
Però ofensa i pretesa ingenuïtat, perquè jo no em crec que els polítics d'altíssim nivell que tinguem a l'Estat i a Catalunya no siguin conscients que poden ser objecte d'espionatge. Tenim des de l'època de Narcís Serra, Esperanza Aguirre també s'havia explicat que havia encarregat informes per espiar. Hem tingut casos d'espionatge constants, ara feia referència al cas Carod. Jo no em crec que aquesta gent no sigui conscient que poden ser objecte, i amb això no vull defensar, òbviament, que algú posi un micro a una taula i gravi el que pugui dir, però jo no em crec que siguin tan ingenus com per pensar que poden anar a qualsevol restaurant i explicar qualsevol cosa. Almenys en els partits potents de que sempre estan a primera línia i on pot haver-hi un interès per saber què fan els altres. Vaja, no sé, jo ho veig així. Des del Watergate, ara també hem vist altres casos de si els xinesos intenten entrar als diaris nord-americans, vull dir, de casos d'aquests en van sortint. Jo no em crec que tenint els exemples de Narcís Serra i d'Esperanza Aguirre, la gent no pugui arribar a creure en aquests els nivells que poden ser objectes d'investigació.
Sí. Recordar per això que el Narcís Serra, que no sé si al final va demostrar algú, va dimitir, eh?
Sí, sí, va dimitir, però vaja, que tenim un vicepresident del govern,
ara no dimiteix ningú.
No, a veure, aquí ens passa una mica com quan van començar a sortir els documents de Wikileaks, no? I vam veure, ens van plantar a les pàgines dels diaris les clavegueres dels estats. També, no? Tothom, no ho sé, jo no sé si vosaltres us vau sorprendre de moltes de les coses que es publicaven. La sorpresa era que es publiquessin, però el contingut que hi havia allà, algú era tan ingenu per pensar que els estats no funcionaven a través de les seves clavegueres.
De totes maneres.
A vegades, no ho sé, ens volen fer combregar amb rodes de molí o...
De totes maneres, a partir del moment que reconeix, i això és legal i sembla normal i sembla que és un acte de defensa, que totes les administracions, tots els estats, tenen un centre d'intel·ligència que el que es dedica és a recaptar el màxim d'informació possible, no sabem exactament els mètodes, partint-ho tot controlat, doncs, bueno, aquí la casuística és enorme, no? Perquè, i això a tots els països del món, eh? I, bueno, el cas de la FIA ja es fa sucar i pa, no? Vull dir, a partir d'aquí, quins mètodes fan servir, quins instruments, quines agències, ja la casuística és tremenda, és enorme, no? No ho sé.
Hi ha algun enllaç o un possible interès per intentar posar pals a les rodes al procés sobiranista, que és el que fan servir ara com a argument Convergència i Unió i també Esquerra Republicana?
Això és embolicar-se amb la bandera i... Sí.
Jo vaig sentir el fiscal en cap de Catalunya, que coses bastant raonables, que deia, i tota la impressió és aquesta, a mi em sembla que clarament el tema de Mètode 3 és el càssic d'allò d'uns exempleats que no els hi van donar final el finiquito quan es van fotre fora i que fan servir la informació per treure calés. Jo veig claríssim. A més, em sembla que n'hi ha un que ho va dir, no? Que se'n va anar amb els dossiers, ja diu, com no m'has pagado, te vas enterar, no?
Home, jo crec que aquí...
El que passa és que tu, si pots... si vols lligar, ho pots lligar tots, no? El context és el que el context, i fos tot el mateix cistell, i al final tot acaba, si vols, tot acaba quadrant, no? I el que passa és que, bueno, a veure, pensar que processos que porten tots una dinàmica diferent, un tempo diferent, que es van iniciar en moments diferents, i han anat tots a coincidir, no sé, jo, és que jo, bé, sona quasi a una hipòtesi conspirativa, no hi crec amb això. Ara, el pelo fraco tots són pulgues, clar.
Bueno, aquí...
Discrepareu.
Discreparé amb en Jordi.
Per això els tinc aquí.
No, a veure, dic el mateix que vam dir fa uns 15 dies, més o menys, quan parlàvem de tot el cas a Pujol Ferrusola. Jo no dic que els jutges actuïn més o menys ràpid, però sí que l'ús mediàtic i a l'ús polític que se'n fa d'aquests casos és evident que està relacionat amb unes eleccions al Parlament de Catalunya on el dret a decidir, diguéssim, que era l'eix central d'aquelles eleccions. Si no, no s'entén que diaris de la caverna madrilenya treguin aquests temes durant els 15 dies de campanya electoral, dia rere dia, dia rere dia. Per tant, jo no vull dir que els jutges actuïn per un calendari electoral, però sí que mediàticament i políticament se'n fa un ús exagerat aprofitant calendaris electorals. I no vull pensar que els jutges no actuen, però clar, el cas Mercuri, que surt el dimarts després d'un diumenge electoral, home, doncs fa mal pensar, com a mínim fa mal pensar. I ara, doncs, home, el que dèiem aquest matí en les televisions espanyoles o diaris espanyols i de tota aquesta setmana, no estem parlant del Bárcenas ja, i de tants altres casos, no estem parlant del Gürtel, només de manera tangencial, perquè han sortit aquestes cartes i per tant, jo crec que sí que hi ha un lligam molt directe de l'ús polític i mediàtic de tots aquests casos. No vull acusar els jutges, però el que és premsa i el que és classe política se n'aprofita i molt.
Però l'ús mediàtic hi seria independentment de quina fos la situació de Catalunya. Això és evident. En qualsevol context, coses com aquestes, cada mitjà juga el seu paper, cada mitjà fa l'ús mediàtic que considera convenient. I cada partit en fa l'ús mediàtic que considera convenient per perjudicar el del costat. Si la situació de Catalunya fos diferent, doncs, bueno, també tindríem això i potser en faríem un comentari diferent.
No, i si hi hagués un acord...
Els mitjans de Catalunya també ho treuen, eh?
I si hi hagués un acord de Convergència, Unió i Partit Popular al Parlament de Catalunya i les eleccions no haguessin anat lligades al dret a decidir, etc., al Mundo i a la Razón, i si haguessin dedicat tant de tinta a parlar dels casos, dels suposats casos Pujol Ferrusola, jo crec que no. Ja ho hem vist, o sigui, en el moment que van maldades entre els dos partits, en el moment que Convergència, doncs, es posiciona clarament per l'autodeterminació, doncs aquí comencen a caure xossos de canto per totes bandes i agafaran totes les eines.
Toni,
i aquesta n'és una.
Toni, el cas Palau d'embargament de la seu de Convergència és anterior, el cas ITV és anterior, el cas Pallarols és anterior, i el cas Lloret ja es venia remenant, perquè fa 2 anys, quan volia posar-lo de segon el Puig a conseller d'Interior, i a última hora va canviar d'opinió perquè allà hi havia marro. Vull dir, hòstia, tots venen de lluny,
sí,
tu.
Sí.
Hòstia, tots venen de lluny. El problema és que si cada cas anés ràpid, ja estaríem pelats, ja tu només en tindríem un sobre la taula. Però és que s'acumulen, tu. A part de l'ús mediàtic, que fa, que això és evident, en qualsevol circumstàncies, i cadascú rema cap a casa seva, per entendre'ns, és que es van acumulant, tu. De quants en parlarem aquí, mig any?
Bueno, perquè es van acumulant, perquè no es resolen.
Exacte.
Com que no hi ha un interès en resoldre un cas, perquè si es resolgués un cas llavors obligaria a resoldre els altres, doncs per això, diguéssim, doncs, van sortint i són com un Guadiana, no? Diguéssim, ara desapareixen, ara tornen a aparèixer, ara desapareixen, després tornen a aparèixer un temps més després, etcètera. Vull dir, sí, això és evident.
Per exemple, el cas de Pretòria, era el de Santa Coloma, no? No sabem com està. Lo millor, pobre, hi ha els 2 o 3 imputats que ja els han deixat, ja els han sobresegut perquè tal, i ens hem enterat, no? Vull dir, bueno, doncs d'aquí, suposo, quin temps tornarà a aparèixer.
No, a veure, el que ens tranquil·litza, no, és que segons González Pons, em sembla que era aquest cap de setmana, no?, que a l'estat espanyol es paguen, no?, aquestes coses, doncs estic a l'espera de veure l'Urdangarín, la infanta, el rei,
bueno,
Camps,
aquesta és altra.
Parlem del Castelló, tots aquests casos, doncs,
que
tenim oberts, doncs espero que el resolguin aviat.
El tema de
A veure, diguéssim, és que hi ha casos i casos. Per exemple, deixem amb això que deies. En Millet no va passar per la presó, però en Macià Alavedra va passar per la presó.
I el prefecte.
I aleshores, diguéssim, molt bé, aquest senyor, diguéssim, doncs va passar per la presó i ni se li ha restituït l'honor ni se li ha dit que era culpable.
Però és que, llavors, clar, que
aquest
està
senyor, diguéssim, està en uns llims dels quals, vull dir, bueno, és una situació, a veure, suposo que personalment és una situació com una mica difícil,
Per això ho dèiem l'altre dia, que clar, tal com va la justícia, si tu, pel fet que ets imputat, senzillament imputat, ets un cara públic i deixes la política, perquè tal i qual, clar, si es resulta que a cap de 7, 8, 9 anys surts innocent i res, que tot allò va ser un malentès i tal, clar, com se restitueix una mica tot això, no? Perquè després, clar, la notícia d'aquests imputats pot ocupar el portades del diari durant 25 dies. En canvi, si és sobresegut al cap de 10 anys, és una noticieta al diari de res. Clar, aquí hi ha el tema de dir, bueno, clar, jo estic imputat, plego, per no perjudicar i tal. Bueno, però, escolta, i si tot queda amb aigua de borrajes, qui em restitueix l'honorabilitat?
Una mica, també, si la justícia el coneixement individual d'haver comès o no haver comès una infracció o delicte, no, però també hauria d'ajudar a prendre la decisió.
Sí, però tu
no?
pots estar... Bé, tu
pots... Si tu estàs segur...
Tu estàs segur, però, per ser, docent, tu estàs segur, però és allò, el judici pel teu partit et pot pressionar la dit, o l'oposició, el teu ajuntament, per dir alguna cosa. Uh-huh. Tu saps el que vulguis, però aquí hi ha un sideral i tal, a més també hi ha l'interès polític, no? I al final, va, plego i tal, no? Però a situacions d'aquestes i que durien ja, sembla fotut, i que al final després saps que la restitució no estarà a l'alçada de l'acusació, per entendre's, clar, i tantes coses, perquè ha perdut interès periodístic.
Uh-huh. Sobre el cas de Tangerín, Nos i la Infanta, que no sabem si finalment la Infanta, així parlant en plata, primarà.
Jo, el de l'Urdangarín és una miqueta com el de la Millet. Si al final no para la presó, jo em quedaria molt frustrat, perquè, escolta, aquest senyor és de l'alçada d'un campanar.
Déu-n'hi-do, els correus electrònics s'han aparegut.
A part d'un xoriço, perdó, presumpte.
Presumpte, sí,
presumpte. Compte. No. Abans de cap més adjectiu, el que m'estic escoltant, que posi la paraula
presumpte. No, tota la tertúlia, sí, està en presumpte.
Tot.
És una presumpte tertúlia.
Bueno, són presumptes tertulians.
Sí, exacte.
A part de presumpte xoriço, és que era un irresponsable aquest tio, no? Perquè, escolta, és que era el gendre del rei. És que no s'adonava que estava embolicant a tota la institució. És que era una cosa...
Em sorprèn una cosa. O sigui, si després si de cas entrem ja en el cas, però ja més a nivell personal. Em sorprèn lo burro que pot arribar a ser un personatge, amb perdó, que d'alguna manera ja ho té tot fet. O sigui, la feina que tenia la senyora Infanta a la caixa.
Feina...
Un lloc de treball, un sou.
Remuneració.
El lloc on deurien col·locar aquest individu.
Telefònica. El títol, fet, encara hi és, encara per l'excedència.
Sí. El títol nobiliari.
Sí.
La residència. Sí.
La samarreta penjada al Palau Blaugrana, que encara no l'ha tret.
Perdona, i a sobre saps, guapo.
S'ha de ser, s'ha de ser molt ruc per no deixar les coses com estan i...
Qui dia passa
i empeny.
No, però jo
complicar-se d'aquesta manera...
Jo per això arribo a la conclusió que hi ha gent que... o sigui, té, jo crec que és patològic. Hi ha gent que el tema dels diners o del poder és patològic, no ho sap controlar, no? És que no tinc altra explicació, jo.
M'imagino. O no. També, segurament, d'un entorn que s'ha aprofitat d'un personatge i amb unes ànsies de poder, evidentment. O sigui, ara ja parlant del cas... tots aquests correus que han anat apareixent ara que impliquen directament el rei i després aquestes reunions, aquestes presumptes reunions on hi havia la presidenta, el president, perdó, de la Comunitat Valenciana, l'alcaldessa de València, on es parlaven de milers de milions amunt i avall per l'organització d'activitats.
Però el que juga millor les cartes és Diego Torres, que deu tenir tots els correus electrònics ben guardats en algun lloc.
Sí, ell
va jugar les seves cartes, va fer el que havia de fer, i ara que veu que la cosa doncs, està negra, finalment declara i porta allà els documents.
És que quan tu estàs en un sideral d'aquests tens moltes cartes per jugar. El Barcelona té cartes, els detectius de l'agència que està tenen cartes, perquè clar, o sigui, tens la documentació del presumpte delicte.
No, el que passa que, malauradament, no? Si aquest cas es resolgués d'una altra manera o hi hagués una intervenció més directa de la Casa Reial, doncs poder aquests documents no haguessin sortit. El drama del país és aquest, no? De dir, traiem els documents o publiquem o filtrem quan tenim allò una actitud de rebequeria, no? De dir, o sigui, doncs, tenim un atac de banyes o el que sigui, i llavors ens publiquem, diem i expliquem. Si no, aquí... no passaria res, no? Llavors, que la reflexió és una mica aquesta, dir, que ens estem assabentant de les coses quan un s'emprenya amb l'altre.
Domènec.
No, és que sí. No sé, és que és un tema que tampoc a mi, diguéssim, m'apassioni massa, perquè vull dir, és que dona molt la sensació que ara és això, és una mena de joc mediàtic i una mena, diguéssim, de joc entre els partits per anar-se tirant un contra l'altre, però que no hi ha cap mena de voluntat de solucionar ni d'arribar a cap mena de conclusió en cap dels casos, eh? En cap dels casos. I això és el que fa més angúnia, vull dir, dintre de la situació general, eh?
Un comentari més? Tinc un altre tema preparat, que és la llei de bases de règim local que vol aplicar el Partit Popular. Bon, que tinc dos exregidors.
Bon tema.
No sé si veuen un intent de recentralització, si consideren que és una aposta encertada perquè vol posar certa racionalitat en les competències que li pertoca a cada administració. Vaja,
això és l'aplicació la dita aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid, no? És evident que la crisi econòmica, amb tot, sobretot amb aquesta filosofia que el fonamental és estalviar el volum de negoci, amb perdó l'expressió, que fa servir el sector públic, no?, i passar-ho al sector privat, està dintre aquesta filosofia, no? Diu, bueno, pues, escolta, aprofitem, diuen per racionalitzar, però racionalitzar és una altra cosa. Una cosa és racionalitzar, que a mi em sembla molt bé, sóc el primer que molts cops he parlat de que l'estructura institucional de Catalunya és massa complicada i s'ha de racionalitzar, i una altra cosa és senzillament hipotecar o atentar l'autonomia municipal. Jo crec que aquesta llei, digue-li recentralitzadora o desconfiadora de les institucions més properes al ciutadà, significa un atac a l'autonomia municipal en molts sentits, això és claríssim. Jo espero, diuen, jo en veritat em sembla bastant ingenua, no?, però el senyor Ortega diu que no, que Catalunya, com que tenim competències pròpies en tema municipals, no afectarà.
Però, bueno, però després ho portaran al Constitucional.
Em sembla bastant ingenu. D'altra banda, jo crec que aquesta llei ara és un avantprojecte que passa pel Consell d'Estat i tal i qual, jo crec que canviarà bastant. Suposo que han pogut picar o començar forts. Però, ja dic, a mi em sembla això, no?, un atemptat sobretot als petits municipis, no?, tornar competències a la Diputació i tal. I després, l'enfoc que fan del tema de les remuneracions dels regidors és la xocolata del lloro, no?, perquè tot plegat diu que representaria un 2% de tot el volum d'estalvi que pensen fer amb tota aquesta reforma, però clar, a veure, una cosa, que és un altre debat, jo participo del debat, és que em sembla que alguns sous, o bastants sous, alcaldes i regidors estan absolutament exagerats, i no vull treure el sou, per exemple, de l'alcalde de Barcelona, que és el polític més ben pagat d'aquest país, podria ser un exemple. I una altra cosa és deixar, sobretot a municipis d'una certa grandària, els regidors, que serien els regidors de l'oposició, serien els regidors que no tenen dedicació exclusiva, sense cap tipus de remuneració. I aquesta tàctica...
O de govern.
Aquesta tàctica de govern, sí. Bueno,
de govern que no tinguin...
Algun de govern, però els de l'oposició quasi tots.
L'oposició tots.
No, però a veure, diguéssim, tu ho saps perfectament i no cal que posem exemples gaire llunyans.
Sí, ja s'hi trobaran de dedicació exclusiva.
Sí, de que podia veure, diguéssim, si tu ets a l'equip de govern, tu sí, tens sou.
S'acabaran... No, però
tu tens sou,
amb aquesta política...
Es necessiti o no es necessiti la teva cartera,
És que acabaran les dedicacions parcials. O sigui, si una persona govern ha d'estar dedicació exclusiva per tenir una remuneració, doncs tot el govern el tindrà de dedicació.
Però diria que està limitat el nombre de regidors que poden estar a dedicació total. Perquè si no es pot evitar...
Això ho vull dir, però és igual. Però és la pràctica de la Cospedal a Castella-La Manxa, va fer, els va treure el sou als
diputats.
Bueno, els seus no els afectava perquè tots eren alcaldes i ja cobraven. Però això és la filosofia del segle XIX. És a dir, els polítics no cobraven, bueno, perquè ja s'ho cobraven o ja eren rics. Bueno, clar, però escolti, jo estic d'acord que s'han de regular i han de ser uns sous que han de tenir una relació amb el sou mitjà del país. És a dir, quan diuen, cobra molt o cobra poc, l'alcalde de Barcelona, dic, bueno, cobra 6 vegades el sou mitjà del país. Això és un barem, això és molt o poc. Bueno, és un barem. Jo amb això estic d'acord que els sous s'han de regular i que hi ha alguns que ara s'han passat 3 estacions, que es diu ara. Ara, d'aquí a fer una criba sense criteri, el que farà és deixar a indefensió molts regidors que tenen una compensació econòmica per les hores que no van a la feina, tal i qual, perquè, cony, encara estiguis a l'oposició i estiguis en un municipi de 5.000 habitants, home, alguns dels expedients t'has de mirar i t'has de reunir amb veïns i tal. Bueno, desarmaran, jo crec que desarmarà, o sigui, desarmarà l'oposició i traurà protagonisme al ple, perquè la gent s'hi podrà dedicar menys i traslladarà, que ja és una tendència de les democràcies actuals, més poder a l'executiu, no? De la impressió.
De totes maneres, diguéssim, el que cal saber és si quan es treuen els sous, llavors, a veure, hi haurà aquestes compensacions a les dietes...
Que és una via menys transparent, encara. Entrem a la via de les dietes.
Exacte, amb la qual cosa, diguéssim, encara és més fàcil...
És tan transparent com passar a gestió cap a les diputacions, no? Que no les escollim directament, ni hi ha el control...
Bueno, però és que, per exemple, aquí a Catalunya...
I ningú parla els sous dels diputacions, cuidado, que...
Que li diguin a Bustos, si no tindran un bon sou.
No, que... aquest és el problema, diguéssim, que el que tu deies abans de l'administració catalana, diguéssim, sí. Entre els consells comarcals, que és el més opac que et puguis tirar en cara, eh? Perquè les diputacions seran opaques, eh? Però sí. Els consells comarcals...
A que no sabeu on està la seu del Consell Comarcal del Barcelonès, que existeix, perquè ho vaig comprovar, a que no sabeu on està.
Sí, sí, el carrer de l'Estat.
Sí, senyor, correcte.
Premi!
Sí, sí. No, a veure, jo crec que el Partit Popular amb això és molt incoherent quan vol racionalitzar l'administració. Per què estava en contra de fusionar Consells Comarcals i Diputacions per fer les vegueries i tenir una única administració entre el món municipal i la Generalitat de Catalunya, i no tenir-ne dues? Per exemple, què passa amb el Senat, que és operatiu, no és operatiu, quines funcions té, quines no té, quina despesa ens suposa, què passa amb la Casa Reial, què passa amb els ministeris que ja tenen les competències 100% transferides a les comunitats autònomes. Per tant, si volien estalviar en l'administració, hi ha paquets d'administració que l'estalvi és molt més nombrós que la xocolata del lloro, que suposarà els regidors dels municipis de menys de 20.000 habitants.
Si tu marques uns barems de costos pels municipis petits, dius, si vostè no s'ha de aquests costos, ho ha de passar a la Diputació, veurem després si, qui gestionarà. Podrà gestionar tot això, la Diputació, o és una via per passar a la gestió privada? A part, allunyem la gestió dels ciutadans. Uh-huh. Aquest és tot un debat, sí, sí. Haurem de continuar.
N'hem de parlar un altre dia. Jordi Casas, Domènec Miquel i Toni Ramon, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Apa,
bon dia. Que vagi bé.
Anem a cobrar la nòmina.